Molt bona tarda, són les dues. El Vallès Occidental, de moment, se salva dels incendis.
Notícies migdia, amb Elena Molist.
Després d'un cap de setmana on Portbou i Colera han cremat amb força, només podem mirar cap a la comarca. En el que portem d'estiu encara no hi ha hagut cap incendi forestal i, de fet, no ha calgut tancar tampoc el Parc Natural de Sant Llorenç cap dia. Per què enguany tenim aquesta casuística? N'hem parlat amb els bombers de la Generalitat perquè ens ho expliquin. Ho escoltarem d'aquí a pocs minuts. En aquest informatiu també parlarem de política, concretament de la Ronda Nord, que durant aquests mesos ha rebut l'okei definitiu de totes les institucions. I a la ciutat, la Regadora, el festival alternatiu ecologista i anticapitalista de la ciutat, ha iniciat la campanya de micromecenatge per a finançar la nova edició del certamen que se celebrarà la setmana de l'11 de setembre. I per acabar en esports, Marcos Baselga apunta a reforçar l'atac del Sabadell. El davanter arribaria cedit per part del Zaragoza i amb ell el centre d'esports ja tindria cobertes totes les fitxes sènior. Tot plegat després que l'equip de Miqui Lladó passés ronda a la Copa Catalunya, eliminant el Tona als penals. Tot plegat, en parlarem en els pròxims 15 minuts amb el Toni González del control tècnic i la feinada dels equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a l'AP7 a l'alçada de Sant Cugat del Vallès en sentit sud. Hi ha 6 quilòmetres de retencions a causa d'un accident. De fet, hi ha vehicles al voral i tot. Per altra banda, la C58 a aquesta hora, tranquil·litat absoluta. A Sabadell també no hi ha res a destacar. I a Barcelona, curiosament, tant a la ronda de dalt com a la litoral, tampoc n'hi ha retencions.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en titulars, a Sabadell, així com a la resta del Vallès Occidental, hi ha menys risc de patir grans incendis com els que han cremat arreu de Catalunya en les darreres setmanes. Aquest any encara no hi ha hagut cap incendi important al bosc de Can Deu, al Ripoll o als Horts de Can Llong, que, recordem, van mobilitzar fins a 3 dotacions de bombers en un incendi l'any passat. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda, Elena. Això és així perquè, d'una banda, les pluges torrencials de finals de maig van frenar el risc en la vegetació i, de l'altra, la humitat de les nits també tenen alguna cosa de positiu. Ho explica Etel Arilla, la sotsdirectora del cos de bombers i membres del GRAF, a l'àrea metropolitana nord.
Si ho comparem en general amb Catalunya i altres anys, normalment el que passa a la nord és que està en una situació de rebre més humitat durant les nits que altres regions. Perquè si hi ha vent de mestral o simplement perquè la seva configuració geogràfica permet que les marinades entrin més cap a l'interior, tot el que és la metropolitana nord rep més aquesta humitat.
Tot i això, Arilla també creu que en els últims anys hi ha hagut una important conscienciació ciutadana a l'hora d'anar a la natura.
Els darrers anys s'està veient molt clarament que incidim molt en la prevenció i en explicar que són episodis durs en concret i la gent, com que ha vist situacions i es veu a les notícies situacions que són complicades, llavors la gent, diguem-ne, que respon bé a aquests avisos.
I un altre factor que, segons Arilla, podria haver contribuït a reduir els incidents aquest estiu és la calor. De fet, la previsió és que les temperatures tornin a enfilar-se aquesta setmana i pugui arribar la primera onada de calor de l'agost a Sabadell.
És veritat que quan som per onada de calor és evident que a les hores més calentes del dia no se pot sortir de casa moltes vegades. O estàs en remull a la platja o a la piscina o no pots sortir de casa, no sé bé, perquè quan tenim els 39-40 graus que hem tingut algun dia en alguna zona de Catalunya és evident que no es pot sortir, llavors poca cosa pots fer, ni cívic ni incívic.
En aquest sentit, els grans incendis que recorden a Sabadell no són tant a l'aire lliure, sinó que s'originen en interiors, com el del mes passat en una empresa de reciclatge a Can Roqueta o el del llac Center al febrer. De fet, hauríem d'anar fins al 2021 per trobar una temporada complicada a la comarca. Aleshores van cremar 8 hectàrees a Terrassa i just la setmana següent es van calcinar 6.000 metres més en una zona boscosa del nord de Sabadell.
Entrem en plana política. El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, treu pit de la construcció de la famosa Ronda Nord. Segons Jiménez, aquesta infraestructura hauria de servir com a ronda de circumval·lació per treure cotxes del centre dels municipis afectats.
En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, el president també ha valorat l'entrada d'Esquerra al govern tant de la Diputació de Barcelona com també el del mateix Consell Comarcal. Jiménez afirma que amb els republicans se'ls poden obrir moltes portes.
Em sembla que és un canvi de perspectiva molt interessant i que això ho hagin fet partits que segurament fins fa uns anys doncs, aquests postulats ideològics tan purs els impossibilitaven poder arribar a acords amb d'altres formacions polítiques, em sembla que fer aquest canvi de xip a mi em resulta molt interessant i obre unes perspectives de que segurament la nostra comarca sí que tindrà un potencial durant aquests propers 4 anys doncs encara més gran del que teníem, no?
El president també ha apuntat que la comarca ha crescut tant que potser tocaria crear una nova institució per donar-hi resposta.
Si no hi ha possibilitat, evidentment, de fer una àrea metropolitana que sigui més gran, més àmplia, que sigui més inclusiva també, en que fa referència a la relació amb aquestes noves realitats, amb aquests nous pols d'atracció que són Sabadell, Terrassa i les seves àrees al voltant, no? Doncs nosaltres haurem de crear també el nostre espai formal, no?, per tal de poder tirar endavant els nostres projectes i poder-nos convertir també, evidentment, en un interlocutor absolutament legitimat.
Jiménez també afirma que de cara a aquest mandat vol potenciar la relació entre Sabadell i Terrassa, tot argumentant que durant els últims 4 anys l'alcaldessa Marta Ferrés i l'alcalde Jordi Ballart han apropat molt les posicions.
I si ens centrem en el nostre municipi, la formació ocupacional de Cal Molins de cara al curs que ve ja té les inscripcions obertes. El centre de l'Eixample ofereix cursos oficials, especialitzats i subvencionats per a la població activa que vol trobar el seu lloc en el mercat laboral. Entre l'oferta n'hi ha de sectors molt diversos.
Per exemple, hi ha cursos de sistemes d'informació de mercats, ofimàtica, negociació i compravenda internacional i publicació de pàgines web. En aquest cas, estan adreçats a persones en atur. Pel col·lectiu de joves d'entre 16 i 29 anys en situació d'atur, s'han previst 2 accions formatives, una de gestió de ciberseguretat per petites i mitjanes empreses i una altra de procediments bàsics al servei de sala en la restauració. Pels treballadors en actiu, les accions es centren en l'àmbit administratiu i més especialitzades i de més curta durada. El regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez Galián, destaca el potencial d'aquest equipament.
Des de l'Ajuntament pensem que més formació és igual a més opcions per trobar feina. Per això posem a disposició el centre de Cal Molins per a tothom que desitgi fer un salt professional. L'oferta que tenim a aquest centre és molt àmplia i totalment subvencionada, és a dir, sense cost per l'alumnat. I tot plegat en un espai amb una llarga experiència en la formació professional i que any rere any revalida l'excel·lent qualitat de les seves activitats formatives, sometent-se a auditories externes que així ho confirmen.
Des de Cal Molins també s'ofereix formació tecnològica oberta a tothom, com un curs d'eines de Google, un altre de xarxes socials o un de disseny amb Canva. A més, a partir de setembre també tornen les càpsules formatives per iniciar-se en l'ús del telèfon mòbil, xarxes socials i compres online. En aquest cas, es fan de forma presencial a les biblioteques del Nord i de Ponent.
I seguim parlant de la ciutat, perquè ja s'està cuinant la tercera edició de La Regadora. El Festival Alternatiu torna aquest setembre i vol potenciar el pensament crític, anticapitalista i ecologista a Sabadell. Per tal de tirar endavant aquesta tercera edició, els organitzadors han obert de nou una campanya de micromecenatge a través de Goteo per aconseguir com a mínim 7.500 euros per tirar endavant el certamen.
Les recompenses van des de làmines de Laia Dalmases i Ricard F, el llibre La Regadora, samarretes o reconeixements a les entitats. Queden 33 dies per donar-hi suport. És necessari per la infraestructura, l'estratègia de comunicació i les activitats que se celebraran a partir del 12 de setembre. Una membre de La Regadora explica quin és l'eix temàtic d'enguany.
Aquest any nosaltres centrem el nostre eix temàtic en l'espai públic, comunitari i urbanístic de les ciutats, i ens preguntem quina és la definició de l'espai públic, no? Com el vivim, si l'espai és de propietat ciutadana o qui l'administra, qui té dret a aquest espai, i si convida tothom, si realment també convida aquelles persones que no es troben dins d'aquest espai públic i que es troben als màrgens, fem una mica aquest debat.
En l'edició de l'any passat, més d'un miler de persones van participar als actes, el doble que la primera vegada.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Més moviments en el mercat de fitxatges. Marcos Baselga apunta a completar l'atac del centre d'esport. Sergi Parque, has tornat de vacances. Molt bona tarda.
Hola, Molist.
Una nova peça per a l'atac Arlequinat, que la direcció esportiva estaria a punt de tancar.
Sí, l'operació per incorporar el davanter del Zaragoza està en una fase molt avançada i tot fa indicar que el Sabadell aconseguirà la cessió d'un jugador que va ser capaç de fer una dotzena de gols amb el Calahorra la temporada passada, on també hi va jugar cedit, tot i que l'equip de la Rioja va acabar penúltim classificat del mateix grup que el conjunt Arlequinat. Amb ell, el centre d'esports tindria coberta les 18 fitxes sèniors que té disponibles i, per tant, hauria de donar sortida a algun jugador major de 23 anys si volgués fitxar algun futbolista contrastat. Per la seva part, Víctor Álvarez, qui estava en proves, ha quedat descartat.
I tot plegat després que l'equip de Miqui Lledó passés ronda la Copa Catalunya havent de recórrer a la tanda de penals a Tona.
Amb 1-1 s'havia arribat al final dels 90 minuts després del golaç des del mig del camp de Javi Gómez i l'empat de Campallo pels osonencs abans del descans. En els 11 metres, cap dels dos equips va fallar en els respectius 5 llançaments fins que va aparèixer la figura d'Adrián Ortolà per aturar el sisè xut del Tona. David Estals després s'encarregaria de donar la classificació al centre d'esports.
Al final, ahí es donde tienen que estar los jugadores, tienen que estar para los momentos difíciles y tranquilo. Hemos hablado, el orden de los 5 primeros los ha cogido el entrenador y al final hemos hablado los que faltábamos por chutar y hemos decidido el orden.
El Xino, el millor del partit, va disputar els 90 minuts i va fregar el gol de la victòria en el tram final amb un potent xut que es va topar amb el travesser. El tècnic Miqui Lledó elogiava la figura d'un Estals que va jugar tant al carril com al mig del camp.
El Xino és un jugador fet aquí, que sent molt els colors, pot jugar de carriler dret, pot jugar de pivot, l'estem utilitzant aquesta posició aquesta pretemporada, pot jugar de carriler esquerre, pot jugar d'extrem esquerre, pot jugar d'extrem dret, representa molt bé l'energia que els jugadors del Sabadell han de tenir un partit i per això juga minuts importants, està creixent com a jugador moltíssim i ho ha de continuar fent.
El Badalona Futur serà el rival de la segona ronda de la Copa Catalunya aquest cap de setmana, sense que hi hagi encara horari confirmat. Abans, amistós contra l'Al Arabi demà a les 6 a Navata.
I més futbol en categories formatives. Resultats dispars dels dos equips sabadellencs que jugaran enguany a la divisió d'honor juvenil.
El juvenil A del centre d'esports es va imposar 0-1 al Cornellà, rival de la mateixa categoria, en el primer test de l'estiu amb un gol de l'Aleix Oliveres en el minut 86. En canvi, el mercantil va caure derrotat a casa per un contundent 0-4 contra el Gavà, també de divisió d'honor. Els de Carlos López han perdut els dos amistosos que han disputat fins ara.
I en natació, Òscar Salguero s'ha quedat a les portes del podi al Mundial de Natació Adaptada de Manchester.
El nadador adaptat del Natació Sabadell, tot i arribar a la final amb el millor temps de la classificació, va quedar fora del podi per 75 centèsimes. Salguero, que al 100 braça SB8 havia aconseguit un or i 3 plates en les últimes 4 cites mundialistes, no va poder en aquesta ocasió repetir resultat. El dels marinals arrossega una lesió a la cama des de fa 2 anys que no el deixa entrenar amb comoditat i que el fa competir amb dolor. El mateix nadador assegura que no pujar al podi a Manchester és probablement un dels cops més durs de la seva carrera esportiva.
És el cop més dur perquè és el que et dic, mai m'ha passat res, sempre he estat acostumat a controlar-ho tot i quan et passa una petita cosa, quan tu sempre ho tens tot controlat, és com un cop que et costa tirar un altre cop endavant. I jo crec que és dur, però bueno, a poc a poc volem trobar una solució i arribar l'any que ve, si puc, als Jocs i lluitar un altre cop per estar allà el més alt possible.
El colombià Carlos Serrano va pujar l'esglaó més alt del podi, aconseguint, a part, el rècord del món en aturar el crono en 1:10:32. Vicente Enrique, Almonacid i Hai Jiao Xu van completar el podi.
Merci, Parc.
A tu, Molist.
I fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar l'antena a les 4 amb els butlletins informatius. Si voleu seguir informats i saber quin temps farà, també podeu anar a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.